Ens trobem amb Marta Subirà, tinenta d'alcalde de Medi Ambient. El divendres, dia 5, és el Dia Mundial del Medi Ambient i dissabte Sant Cugat acull una fira que està relacionada amb aquest tema. Ens podria explicar en què consistirà?
Bé, aquesta fira, que com dius coincideix amb el Dia Mundial del Medi Ambient, també s'incardina dins tot el procés de pla estratègic contra el canvi climàtic que fa l'Ajuntament de Sant Cugat amb la ciutat. És un procés participatiu on hi està col·laborant molta gent, molts ciutadans a nivell a títol particular, però també moltes entitats i associacions i també a través de la Comissió d'Agenda 21 local. Aquesta estratègia, aquest pla local contra el canvi climàtic, bàsicament el que pretén és fer de la nostra una ciutat que emeti menys gasos d'efecte hivernacle. En aquest sentit, l'administració hi té una part molt important a jugar. Nosaltres assumim una sèrie de compromisos que mirarem d'anar aplicant des d'ara i fins l'any, o que ja venim aplicant des d'anys enrere, però més intensament a partir d'ara i fins l'any 2020, que és l'any que en aquests moments s'ha establert com a any de referència per tal de disminuir un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle, però també entenem que hi ha una part molt important que l'han d'assumir els propis ciutadans i ciutadanes. I aquesta fira del dia 6, bàsicament el que pretén és mostrar com a través de canvis en les nostres actituds, a través d'un compromís personal contra el canvi climàtic, doncs es poden fer moltes coses i realment moltes actituds, molts gestos nostres diaris, quotidians, doncs els podem canviar sense massa esforç amb una contribució important de cara al medi ambient.
Perquè el lema d'aquesta fira és activa't contra el canvi climàtic, vol dir que la gent està desactivada?
Bé, la gent cada vegada és més conscient de la importància de prendre posicions, d'actuar contra el canvi climàtic, però potser no ho és prou de quina és la part de responsabilitat que ens pertoca a nivell individual. Les empreses, això es veu molt amb els anuncis, amb el màrqueting de moltes empreses que cada vegada tendeixen més a comunicar els seus productes amb una vinculació de cara al medi ambient, els vehicles, que són una de les parts més contaminants o que tenen més responsabilitat, tot el que és el transport, doncs cada vegada també més es posicionen com a vehicles verds, com a vehicles menys contaminants, però no només és això, hi ha moltíssimes coses que podem fer nosaltres a nivell individual, des de canviar totes les bombetes de la nostra llar per bombetes de baix consum, o també utilitzar productes que siguin de més d'un ús, el tema de les bosses de plàstic, per exemple, eliminar les bosses de plàstic i anar a comprar amb el carro, amb el cabàs o amb una bossa de roba. Hi ha moltíssimes coses que es poden fer, o aplicar a les nostres llars, que és un fet que nosaltres també venim incentivant des de fa anys, aparells d'energia solar, aparells d'estalvi d'aigua. En aquesta fira Activa't contra el canvi climàtic es podran veure mostres de diferents empreses que venen productes o serveis relacionats amb aquests temes. Hi haurà una sèrie de tallers i d'exposicions que mostraran coses que podem fer també nosaltres a títol individual, i hi haurà un punt d'informació per a resoldre tots aquells dubtes que la ciutadania se li puguin plantejar.
Aquesta serà aquesta primera fira. No sé si és una cosa que pretén tenir continuïtat.
El tema del canvi climàtic és un tema d'una urgència planetària, podríem dir. És un tema en el qual hem d'actuar de manera immediata, i és per això que, si bé aquest any fem la primera, la idea és que pugui tenir continuïtat i que cada any puguem anar reforçant aquests missatges per tal de mirar de mitigar, en la mesura del possible, els efectes del canvi climàtic sobre la nostra societat, però també entrar a valorar tots aquells aspectes d'adaptació que també són importants, perquè tot allò que ja no estiguem a temps de mitigar, doncs, la nostra ciutat, en aquest cas, perquè actuem a nivell local, doncs sigui capaç d'adaptar-se per fer-ne front de la millor manera possible.
Parlem d'altres qüestions. Aquests dies s'estan acabant aquestes campanyes de neteja dels boscos de Collserola després dels efectes de la ventada. En quin estat es troba aquesta neteja?
Bé, la neteja s'ha enfocat en diferents fronts. L'Ajuntament, com cada any, però aquest any de manera una mica més intensa, i hem abocat encara més recursos i esforços que en altres ocasions, estem fent totes les franges de protecció que ens corresponen a totes aquelles zones que tenen el seu llindar amb el bosc, amb la trama urbana, on coincideix trama urbana i bosc, principalment als districtes, tant a les planes com a la floresta. com a zones com ara Torrenegre, Soliaire, Masfortuny, diferents urbanitzacions que de manera periòdica ja es van fent, però que aquest any ho hem intensificat encara més. Pel que fa al parc de Collserola, a la seva part interior, que no correspon a les franges de protecció, és responsabilitat del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Hem comentat en diverses ocasions doncs, aquestes brigades que el Departament de Medi Ambient i el Departament d'Interior doncs, han destinat a fer treballs postventades. Nosaltres sempre hem dit que ens semblava que era insuficient les dotacions que s'havien destinat al parc de Collserola. El parc de Collserola és un parc molt gran, molt important, que exerceix unes funcions de pulmó verd a l'àrea metropolitana que fan que un incendi en aquesta zona doncs, ens sembla especialment greu i especialment necessari d'evitar. I per tant, doncs, la brigada que fins ara ha estat actuant aquí, que ens van comunicar fa uns dies, doncs, que s'ampliava amb una segona brigada, però són entre aproximadament unes 15 persones que estan treballant, doncs, òbviament, davant dels 60.000 arbres que han caigut, ens semblen insuficients. Bàsicament, aquestes brigades se centren en obrir camí, que també és una tasca que correspon al propi Consorci del Parc de Collserola, obren camí, escapsen els arbres deixant els troncs alineats a banda i banda dels camins. En principi sembla ser que hi ha empreses també adjudicatàries de la Generalitat que s'encarregaran d'en retirar aquests troncs, però hem de ser conscients que la gran massa forestal caiguda dins el parc es quedaran allà i que per tant doncs, haurem de fer una tasca més important que mai de prevenció d'incendis aquest estiu. El proper dimarts, el dia 9, a les 7 de la tarda, aquí a l'Ajuntament, tindrem la sessió que fem cada any explicativa de quin és tot el dispositiu que tindrem en marxa en el nostre terme municipal per lluitar contra els incendis. És una sessió que està oberta a tothom qui tingui interès en venir-la a seguir i allà doncs, explicarem com actuarem a nivell de prevenció aquest any per tal d'evitar que hi hagi cap incendi al nostre terme.
Perquè aquesta és una de les principals preocupacions que té la gent si aquest estiu hi haurà incendis, no? Sembla, han sortit estudis meteorològics que diuen que serà un estiu plujós, però que això no se sap mai. El component psicològic que pugui tenir això, aquesta por que hi hagi incendis, creu que pot influir en el fet que n'hi hagi o no?
Bé, la por en aquest cas no és dolenta. El fet de que tots estiguem més alerta que mai i prenguem més mesures que mai per tal d'evitar els incendis, òbviament sempre anirà a favor que n'hi hagi menys. Per tant, jo sóc més partidària de mantenir l'alerta, de mantenir l'estat de compte, en aquest cas, que no pas de rebaixar-lo amb possibles previsions meteorològiques que són absolutament benvingudes i que tant de bo doncs, es compleixin, perquè un estiu plujós, òbviament, anirà també a favor de la campanya contra incendis. Ara bé, les previsions són això, són previsions, no podem saber el que passarà, i després la massa forestal que hi ha i les puntes de calor que hi poden haver doncs, sempre són un risc important de tenir en compte, i el que ens pot passar potser és que retardi una mica l'inici de la campanya, si és veritat que tenim una primavera que continua sent plujosa. Però jo estaria alerta igualment. En la comissió que hem fet especial de seguiment de les ventades aquí a l'Ajuntament, amb entitats, sobretot de la Floresta, que eren els col·lectius que estaven més amoïnats, vam acordar que aquest any també intensificaríem el tema de la precaució amb els petards, per exemple, la nit de Sant Joan. Tothom va estar d'acord amb que aquest any la prohibició de fer foc la nit de Sant Joan en les zones dels districtes o més properes al bosc doncs també s'havia d'intensificar més que mai, i des d'aquí doncs faig una crida a tota la ciutadania perquè sigui més responsable i tingui més cura que mai. Al centre de la ciutat en principi no hi ha problema i no hi haurà més limitacions que les que ens marca la llei, però sí que en les zones dels districtes seria convenient establir una prohibició absoluta de tirar petards.
Si aquest serà un estiu humit amb pluja, és una cosa que pot ser bona pels incendis, però dolenta pel mosquit tigre. L'altre dia sortia un estudi que deia que gairebé 100 municipis ja s'ha detectat aquest mosquit, i l'altre dia també sortia una carta en un diari on una veïna de Sant Cugat es queixava de que l'Ajuntament de Sant Cugat feia menys que el que feien altres municipis en contra del mosquit tigre, no? Què és el que fa exactament l'Ajuntament per combatre aquesta espècie?
Bé, aquesta carta sortia al mateix temps que sortia la nostra resposta. L'Ajuntament de Sant Cugat, potser pel fet que va ser el primer ajuntament la primera ciutat on es va detectar el mosquit, ha abocat moltíssims esforços i moltíssims recursos a lluitar contra aquesta plaga, si bé sabíem des del començament que era una plaga molt difícil d'erradicar, per no dir impossible. Hi ha ciutats d'Europa on des de fa molts anys que hi és, sobretot a Itàlia, a Suïssa o a França, on s'han abocat moltíssims recursos, moltíssims diners, sense resultats realment bons, perquè són uns animals que són resistents i que un cop s'adapten a un medi, doncs és molt difícil que puguin sortir-ne i acaben sent animals que ja podem considerar autòctons. Des de l'Ajuntament es fa tot el que es pot fer en aquest tema. Per tant, a vegades han sortit notícies en mitjans sobre que en alguna ciutat s'ha fumigat o s'ha donat molta importància al fet que s'hagi fumigat. Nosaltres fumiguem sempre que és necessari allà on cal. Per tant, que no surti un reportatge a TV3 dient que fumiguem no vol dir que no es faci. Nosaltres estem en contacte amb els principals experts del país en aquest tema. Som una ciutat de referència. Moltes ciutats venen a veure què és el que estem fent per copiar-ho i adaptar-ho també al seu territori. Per tant, la població ha d'estar molt tranquil·la que tot allò que es pot fer ho estem fent, que es fa un seguiment continuat durant tot l'any. Tenim una persona a l'Ajuntament que es dedica a fer seguiment continuat d'aquest tema i tornem una mica a la responsabilitat individual. Nosaltres podem fer tot el que està en les nostres mans, però si els ciutadans a casa seva no tenen una especial cura i baixen una mica la guàrdia perquè potser durant l'hivern doncs no se'n sent a parlar tant, llavors el problema continua. El tema aquest que hem anat repetint tantes i tantes vegades, però que és tan important, i més en un hivern plujós com el que hem tingut, doncs d'anar vetllant perquè no hi hagi acumulacions d'aigua estancada en els jardins, a possibles plats de sota les plantes, a joguines que queden oblidades en un racó del jardí, amb cadires, tot, qualsevol forat, per petit que sigui, per qualsevol recipient, és un focus potencial de mosquit tigre. Per tant, nosaltres amb tot allò que són espais públics hi actuem, fins i tot actuem amb espais privats, malgrat el que deia aquella carta, però tot i així hi ha una part molt important de responsabilitat individual sobre la qual també fem una crida des de l'Ajuntament.
Tornem, si li sembla, a la lluita contra el canvi climàtic. Fa poc es van anunciar unes ajudes que provenien de la Unió Europea, que havia de gestionar la Diputació de Barcelona. Es parlava de 500 milions d'euros que haurien de servir per promoure les energies renovables als municipis. L'Ajuntament va dir que estudiaria si feia una sol·licitud. Què se'n sap d'aquesta sol·licitud?
No són subvencions ni són ajuts directes, són crèdits. Són línies de crèdit que ofereix la Unió Europea. Nosaltres en aquests moments tots els projectes que tenim els estem finançant amb recursos propis. Nosaltres sí que donem subvencions directes a la ciutadania que adopta, per exemple, o que instal·la a casa seva sistemes d'energies renovables o d'estalvi d'aigua. Subvencionem fins al 50% de les instal·lacions amb uns màxims, en un cas, de 1.500 euros, depèn de si són empreses o particulars. En aquest cas, com dic, és una línia de crèdit que en el moment en què sigui necessària doncs mirarem aviam si convé agafar, però en aquests moments amb els recursos propis de l'Ajuntament ja estem duent a terme totes les accions que entenem doncs, que enguany s'havien de dur a terme.
Perquè aquesta línia de crèdits era un dels primers fruits visibles d'aquella reunió d'alcaldes contra el canvi climàtic. Si aquesta línia no s'aprofita, quin altre fruit ha tingut aquesta reunió?
Bé, a través del pacte d'alcaldes contra el canvi climàtic, el que la Unió Europea vol és que aquelles ciutats, diguem-ne, que no disposin de recursos propis per poder dur a terme projectes, doncs puguin acollir-se a una línia de crèdit, però és una línia de crèdit, diguem-ne, que no necessàriament té uns components més favorables que altres línies de crèdit. Senzillament és un mecanisme més que la Unió Europea doncs, posa a l'abast. El pacte d'alcaldes contra el canvi climàtic, d'entrada, i com a fet principal, és un compromís dels ens locals, dels alcaldes en aquest cas com a caps visibles de les administracions municipals, que els seus municipis, que els seus ens, es comprometen a reduir aquest 20% de les emissions a l'any 2020 i que el 20% de les fonts d'energia d'aquell municipi doncs, provingui de fonts renovables. Aquest és el fet més important del pacte d'alcaldes. Que a partir d'aquí doncs, sorgeixin elements en els quals un es pot adherir, pots aprendre també del que fan a les altres ciutats que s'hi han adherit, però una línia de crèdit, diguem-ne, que prové de la Unió Europea, doncs és un element que pot sortir a compte amb un ajuntament o pot no interessar si en aquells moments doncs, no li convé endeutar-se més del que ja ho està.
Una última pregunta i referint a la declaració de parc natural, fa uns mesos s'anunciava que es declararia. En quin estat es troba aquesta declaració?
Bé, nosaltres, com ja hem repetit en moltes ocasions, entenem que aquesta declaració del parc natural va molt tard i la prova n'és les conseqüències que n'hem tingut darrerament en forma de sentències, en que en part doncs, el que diuen és que no hi ha cap element de protecció sobre, o d'una protecció extraordinària sobre el parc de Collserola i concretament sobre la zona de la Torre Negra. Les informacions que ens arriben de la Generalitat he de dir que són contradictòries. Per una banda ens diuen que ja està tot a punt, però per l'altra sembla que no hi ha acord o que hi ha algun tipus de reticència per part d'algun departament de la Generalitat, i per tant nosaltres estem a l'expectativa a que es publiqui el decret. Per part nostra hem fet tots els deures des de fa mesos, per no dir anys, i per tant doncs, entenc que és la Generalitat la que ha de respondre a aquesta pregunta. Nosaltres confiem que sigui el més aviat possible.
Hi ha hagut converses amb la Generalitat referents a Can Busquets? Perquè després d'aquell anunci es va parlar, l'alcalde en una entrevista a Cugat.cat obria la porta d'alguna manera a que es protegís al 100%, però deia que això depenia de la Generalitat. Hi ha hagut diàleg amb la Generalitat en aquest sentit?
Bé, la Generalitat té la idea d'incorporar Can Busquets dins el parc natural. Nosaltres no ens hi posem en cap manera. El que cal veure és si aquesta declaració de parc natural modifica el règim urbanístic del sòl. En aquest sentit, bé, també s'han de posar d'acord els diferents departaments afectats, i a nivell jurídic doncs, s'ha de veure molt bé si una declaració de parc natural deixa el sòl amb el règim jurídic que té en aquests moments, que en el cas de Can Busquets és un urbanitzable no delimitat, o si bé la declaració de parc natural modifica el règim del sòl, com algú apunta, però que no queda clar. Per part nostra, diguem-ne, és conegut que hem intentat doncs, arribar a acords tant amb la propietat com per veure possibles compensacions per tal de que aquest espai doncs, quedés completament protegit. Fins ara doncs, no han arribat a bon port, i a partir d'aquí doncs, la Generalitat té l'última paraula.
Molt bé, doncs Marta Subirà, tinent d'alcalde de Medi Ambient, moltes gràcies per respondre a Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.